Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida.
¡Bravo, Manu!
Quina tropicenada.
Ai, moltes gràcies.
Helena, moltíssimes, moltíssimes felicitats.
Gràcies, una abraçada.
Una abraçada forta.
Perquè Manu... no tenim temps de mirar això que vol dir de tropijar.
Tropijar, exacte. S'hauríem hagut d'investigar què vol dir tropijar.
Potser, no ho sé.
No sé.
No, és tropigar.
Tropigar. Perdó.
Sí, perquè és una cosa que diem a Banyoles, que diem malament.
Sí. Què vol dir? O què vol dir?
No, és trobar.
Ah, val. Tropigar, molt bé.
Vinga, Helena, mil gràcies.
Va, adéu,
Manu Canalies, fins demà.
Tropiguem-nos.
Tropiguem, arribat a les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Avui és dimarts, d'aquells dimarts una mica estranys, amb sensació de dilluns, sobretot per als que vau fer cap de setmana llarg. Per cert, l'operació tornada d'aquest cap de setmana ha deixat cues de més de 10 quilòmetres aquest dilluns a les principals carreteres de tornada dels Pirineus, arran de l'inici de la temporada d'esquí. Però avui el tema principal continua sent la pesta porcina. Per sort, la bona notícia, o la menys dolenta de les notícies, és que el brot no avança, no surt de la zona i que, per tant, ara mateix això està, com ens deien ahir, confinat. No del tot controlat, però sí confinat. Una de les prioritats, però, és d'on va sortir. On està l'origen d'aquest brot de pesta porcina? I avui començarà a treballar el grup d'experts designat per analitzar exactament això. Un grup de 6 experts. Júlia Albacar.
El comitè es reunirà diàriament i servirà per determinar si l'origen del brot de pesta porcina africana estaria en un laboratori. Per fer-ho, s'analitzarà el protocol i les instal·lacions de diferents centres per valorar si hi ha risc de fuga del virus. Tot i la posada en marxa d'este comitè auditor, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha demanat prudència perquè recorda que la hipòtesi del laboratori encara està per confirmar.
Prudència, no jutgem, no traguem conclusions de proves, informes que ens diuen que no són concloents, però que tampoc podem descartar.
El conseller també va descartar que s'hagi de fer un buidatge sanitari a les granges que es troben dins de l'àrea afectada pel brot. Des de Lleida, Júlia Bacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
Sobre les possibles causes d'això, recordareu que al principi es va plantejar el que s'ha anomenat com la hipòtesi de l'entrepà, és a dir, que les restes d'algun menjar acabessin prop de l'autopista, per exemple, i que se les mengés un porc senglar i a partir d'aquí comencés tot el brot. Després, a finals de la setmana passada, vam tenir la notificació del Ministeri d'Agricultura que el tipus de virus detectat no és ben bé com els virus que circulen per Europa i que, en canvi, sí que s'assembla als que s'estudien en laboratoris. Per això s'estudia aquesta hipòtesi. I ahir, en declaracions del matí de Catalunya Ràdio, el doctor Antoni Trilla, l'epidemiòleg, ens deia que hi ha una altra opció, poc probable, molt poc probable, però que de ser-hi hi és.
Home, hi ha una hipòtesi que sempre hi és, que per això nosaltres hi estem acostumats, que dius, home, quan penses que tot lo racional no pot fallar, doncs sempre pot haver-hi algú que amb intencions criminals, de vegades, o de delicte, o de sabotatge, doncs faci una cosa mal feta. Això també es pot tenir en consideració com a darrera possibilitat.
És el que ens deia en declaracions al matí de Catalunya Ràdio el doctor Antoni Trilla, insistint que és l'última de les opcions, però que s'ha de mirar, que s'ha de descartar, com totes les altres. És important també destacar que l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, l'IRTA, de moment no ha trobat cap errada en els seus protocols de control, però que s'avaluarà a partir d'avui amb aquest grup d'experts. I després hi ha més potes d'aquesta crisi. Ja n'hi ha una que fa dies que estem destacant, que segurament que des d'un punt de vista numèric és la més important, que són els efectes econòmics. Avui el govern es reuneix, com cada dimarts, i aprovarà 10 milions d'euros en ajudes al sector porcí. Sí, segons l'executiu, es preveu que aquestes ajudes, a més, s'ampliïn amb 10 milions més en funció de com evoluciona la crisi. I des del govern recorden també que hi ha una línia oberta de 50 milions d'euros operativa i destinada per a emergències com aquests casos. Des del món de la pagesia, des del món de l'agricultura, des del món de la ramaderia, el que diuen els representants i els sindicats és que tot això està molt bé, però que aquests diners arribin, i que arribin de pressa, perquè no seria la primera vegada que en cas de crisi s'anuncia una ajuda, però que els diners triguen en arribar. Hi ha un altre front, que ja fa dies que ens diuen, també, que reduir la població de senglars.
S'ha d'actuar de manera més contundent i de manera regular durant tot l'any per la reducció de la densitat de senglars, que ens provoca accidents, que ens provoca danys als cultius i ens provoca transmissió de malalties, com s'està demostrant.
Això és el que ens deia també el conseller Ordeig ahir en declaracions al matí de Catalunya Ràdio. Ens deia també que els caçadors estan col·laborant amb la Generalitat a l'hora de reduir la població de senglars. Avui en parlarem del paper dels caçadors, però abans que res fem un cop d'ull a quina és la fotografia actual i la situació amb els caçadors. Ens hi ajuda l'Andreu Merino.
El període permès per a la caça del porc senglar a Catalunya està vigent des del 7 de setembre i finalitzarà el 29 de març. Des de finals dels anys 90, coincidint amb el creixement de la població de senglars, s'han permès caçar fora de temporada. Segons la Federació Catalana de Caça, cada any es maten 80.000 senglars d'una població total de 200.000. A Collserola, durant la temporada 2024-2025, s'han fet 18 de les 20 batudes previstes. Les batudes es poden fer amb armes de foc o bé amb trampes. Aquest mètode genera menys risc que els animals surtin d'un radi controlat. Entitats ecologistes insisteixen en una alternativa a la caça per controlar els senglars, la reintroducció del llop.
Gràcies, Andreu. Avui a l'Àgora parlarem precisament del paper dels caçadors amb el president de la Federació de Caça, el Joaquim Zardoso. També parlarem de com està afectant aquest brot de pesta porcina a diverses instal·lacions que hi ha a la zona de Collserola. Per exemple, l'escola L'Avenç, o, per exemple, també un restaurant que es diu Casa Joaco, que també està per allà i que s'està veient afectat per totes aquestes restriccions que hi ha al voltant del brot de pesta porcina. Sobre això, sobre aquestes restriccions i els efectes que tenen, el comentari pel matí de Catalunya Ràdio del periodista Jofre Llombart.
Tot el que diré ara està basat en fets reals. Alumnes, professorat i famílies de l'escola Avenç de Sant Cugat tornaran avui a passar per un camí forestal sense sortir dels marges per no trepitjar sol boscós del Parc Natural de Collserola. Els restaurants que hi ha al mig de la serra estan fent una tasca ingent per mantenir obert i no llançar restes de menjar allà on no toca. I tu, que no crec que et moris per si un cap de setmana no vas corrent a Sant Madí, has de trencar el precinte de la policia perquè quedi clar que t'has saltat el confinament forestal? Au, va.
Gràcies, Jofre Llombart. Avui en parlarem a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio. Però pel que fa al temps, avui la bona notícia és que farà sol, la mala és que tindrem alguns núvols al litoral. Eloi Cordomí, bon dia.
Sí, bon dia. El dia avui serà tranquil i assolellat, però també amb aquests núvols que ara mateix se situen entre Barcelona i Tarragona. Són núvols que aniran i vindran, per tant, poden deixar un dia mig ennuvolat en aquests trams del litoral. A la resta, cel serè amb algun banc de boira molt puntual a la zona del Pla de Lleida. Ara mateix hi ha gelades encara a les zones fondes de l'interior, però avui al migdia s'arribarà entre els 14 i 18 graus a gairebé tot arreu.
Gràcies, Eloi. Aquest és un dels temes del dia. L'altre són les vagues. Vagues en plural, perquè avui en tenim dues. D'entrada, de taxistes. Una aturada que pot provocar problemes al centre de Barcelona entre les 10 del matí i les 4 de la tarda. El motiu de la protesta tornen a ser els serveis com Uber, el que tècnicament en diuen serveis de VTC, o de vehicles de transport amb conductor. Pol Foradada, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
Els taxistes insisteixen que aquests serveis constitueixen una competència deslleial.
La protesta d'avui és per demanar que s'acceleri la llei que regula les condicions del servei i que hi hagi més control per part de les policies locals. Per això, Elite Taxi convoca aquesta mobilització, com deies, de 10 del matí a 4 de la tarda. Els taxistes es concentraran a la Gran Via i al Passeig de Gràcia de Barcelona.
Però no només, Anna Escura.
També volen aturar el servei de taxi a l'aeroport i a les estacions de tren i autobusos i busquen el suport dels taxistes de fora de l'àrea metropolitana. La d'avui, però, no serà una acció unitària. Raúl Morcillo, president de l'agrupació Taxi Companys.
Nosaltres no creiem que en aquest moment hi hagi que pressionar per una tramitació ràpida de la llei. El que volem és que ens escoltin, solucionar aquests problemes i millorar el servei pel ciutadà.
Per la seva banda, Uber ha denunciat Elite Taxi per intent de boicot. Creu que l'aturada del servei infringeix la llei de defensa de la competència. Des de Barcelona, Anna Escura i Aixàs pel matí de Catalunya Ràdio.
Aquesta protesta, com deia el Pol, és fins a les 4 de la tarda, és a dir, que en teoria no hauria d'afectar, per exemple, el partit del Barça al Camp Nou, que és a les 9 del vespre, però clar, és a dir, sí que és evident que afectarà la mobilitat en aquelles hores. Per cert, ja que parlem del Barça, Comissions Obreres ha convocat també per avui una concentració davant del Camp Nou contra els acomiadaments, diuen, de treballadors de l'empresa que està fent les obres de l'estadi. En fi, dèiem que tenim vagues en plural, no només una, sinó dues. L'altra és la de metges. Aquí el tema és l'Estatut Marc. L'Estatut Marc és la llei que regula les condicions laborals dels professionals sanitaris. En el cas del que hi ha per tot Espanya, fa més de 20 anys que no s'actualitza.
I en això han aparegut diferents tensions. Els sindicats mèdics, per exemple, volen un estatut diferenciat, de la resta de treballadors que reguli només les seves condicions. I alhora, altres sindicats, com el més rellevant entre la infermeria, que han acusat les administracions de deixar de banda els seus interessos.
Insistim que aquesta protesta d'avui, aquesta vaga que tenim de metges, és per tot Espanya, amb algunes derivades. En el cas de Catalunya, Metges de Catalunya, que és el principal sindicat, demana el que deia ara el Pol, un estatut que reguli exclusivament els aspectes dels metges, els organitzatius, els assistencials i els laborals. Diuen des de Metges de Catalunya que és l'única manera d'acabar amb la precarietat que fa temps que s'arrossega. És per això que hi ha vaga avui, però no només avui, també demà i dos dies més, si res no canvia, el pròxim mes de gener. Maria Costa.
Metges de Catalunya denuncia que les taules de negociació es formen en proporció al volum de personal que hi ha als centres de treball i els metges consideren que això els deixa un paper minoritari en les converses davant d'altres col·lectius que treballen a la sanitat pública. Xavier Lleonart és el secretari general del sindicat.
S'estan negociant en taules en les quals els metges i metgesses pràcticament no tenen representació. I, per tant, estan decidint sobre aquestes condicions de semiesclavatge gent que no ni és metge ni importa les condicions en les quals estan treballant els metges.
Avui el sindicat ha convocat també una manifestació entre la delegació del govern espanyol a Catalunya i la plaça Sant Jaume. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
Hi ha serveis mínims al voltant d'aquesta protesta. El Departament de Treball assegura que als ambulatoris es garanteix l'assistència urgent. En principi hi haurà el 25% de la plantilla de facultatius i després hi ha serveis com les urgències, les cures intensives o l'activitat quirúrgica impossible d'ajornar o molt complicada d'ajornar, que en principi es manté. Aquestes vagues són un dels temes del dia. Repassem ara al matí de Catalunya Ràdio els bàsics del matí.
El matí de Catalunya Ràdio.
I ho fem amb el Pol Foradada, però també amb la Sílvia Solanes, el Marc Forada i la Marta Viana. Molt bon dia a tothom.
Bon dia.
Avui es reprèn l'agenda política després d'aquest cap de setmana llarg, que reuneix el govern i a Madrid comença l'últim ple al Congrés dels Diputats de l'any. És veritat que no hi ha grans temes, tot i que és el primer ple on no hi serà el diputat José Luis Ábalos, que continua sent diputat, però és a la presó. Però avui, també dimarts, es troba el Consell de Ministres. Madrid, Tani Tàpia, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Allà s'hi aproven ajudes als propietaris de pisos en cas d'impagament de lloguer, però sobretot es donarà llum verda a la llei que li perdona la Generalitat més de 17.000 milions d'euros de deute. Si us recordeu, és un dels acords del govern del PSOE amb Esquerra, Tània.
Sí, la primera mesura, la que deies, està pactada amb Junts, la segona amb Esquerra, les ajudes seran per a propietaris que lloguin immobles a joves o famílies vulnerables. Un acord pendent i que fa just una setmana Sánchez va anunciar per intentar refer ponts amb Esquerra. L'altra, la condonació del deute, ve de lluny. Esquerra va pactar amb el PSOE a canvi d'investir Pedro Sánchez. Ara passa en segona volta pel Consell de Ministres i ja anirà al Congrés en els primers plens de l'any. El PP s'hi oposa per ser un vestit a mida per als independentistes. Diu Maria Jesús Montero, ministra d'Hisenda, sempre ho ha negat. La mesura és per a tothom.
Queda demostrado que es falso que la condonación beneficie a Catalunya i perjudique al resto d'Espanya.
La Moncloa creu que és un caramel que els barons del PP no podran rebutjar. Són 83.000 milions d'euros en total i 7 de cada 10 euros van a comunitats on mana el PP. L'altra gran incògnita serà què votarà Junts després del trencament amb l'executiu. Fins ara els hem sentit dir que és un cafè per a tothom.
Gràcies, Tània. Per cert, també que avui el Consell de Ministres aprova el cessament d'Antonio Hernández. Antonio Hernández era la mà dreta de Francisco Salazar, aquest exassessor de Pedro Sánchez que està acusat d'assetjament sexual.
Això mentre el Partit Popular s'assuma a la pressió interna que viu el PSOE pel cas i cita a declarar el mateix Salazar en la comissió d'investigació del cas Koldo al Senat. Els populars acusen Pedro Sánchez de tapar la conducta de Salazar. El PSOE que reconeix errors per haver deixat sense resposta les denúncies internes i demana disculpes a les víctimes.
I avui tenim nou dia d'enquestes als diaris que donen més avantatge al Partit Popular i Vox, però amb dues dades que sorprenen bastant.
El Mundo i l'Espanyol que situen la dreta i extrema dreta per sobre dels 200 diputats i, com diu, sorprèn d'entrada. El Mundo que assegura que Vox ha robat en dos mesos més de 300.000 votants al PSOE. I una altra dada que destaquem. El País sobre el lideratge del Partit Popular. Els votants del PP veuen amb més bons ulls Isabel Díaz Ayuso que Alberto Núñez Feijó. A la presidenta madrilenya li posen un 7,9 de nota, mentre que el líder del PP es queda amb un 7,2, empatat amb l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Això pel que fa a la política d'aquí, però l'europea està marcada per dues grans notícies. La primera és que Brussel·les acorda que es puguin crear centres de deportació de migrants en països tercers, en països fora de la Unió Europea. És a dir, calcar el que ha fet Giorgia Meloni a Albània. Brussel·les, Jordi Baró.
La Unió Europea avança perquè es puguin replicar els centres de deportació que Meloni té a Albània. Els 27 estan d'acord que els governs puguin establir conveni amb països tercers per enviar-hi migrants a qui s'ha rebutjat el dret d'asil. Espanya s'hi oposa, com deixa clar el ministre Grande Marlaska.
Creemos que nuestra postura tiene que ser negativa. Entendemos que puede haber una vulneración o un no aquietamiento al ordenamiento internacional, tanto en el marco de derechos humanos, consecuencia fundamentalmente de los return hubs.
Madrid també ha vist amb malestar com s'ha acordat reduir la solidaritat amb els països amb més arribada de migrants com Espanya, amb menys reubicacions i menys compensació econòmica per part dels altres socis europeus. Des de Brussel·les, Jordi Baró, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Dèiem que la política europea estava marcada per dues notícies, aquesta que deia el Jordi és la primera. L'altra és que des de Brussel·les s'acusa Donald Trump d'interferir en la política europea i adverteixen que no es pensa tolerar. És la resposta al document publicat per Washington divendres, on s'aborda l'estratègia de seguretat dels Estats Units.
El document adverteix que les polítiques migratòries d'Europa i les censura la llibertat d'expressió poden provocar la fi de la civilització europea. L'administració Trump diu que per fer-hi front cal donar suport a les formacions polítiques d'extrema dreta europees, a les quals denomina forces patriòtiques. El president del Consell Europeu, el portuguès Antonio Costa, exigeix a la Casa Blanca que respecti la sobirania europea i la dels seus votants.
Si que on peut pas accepter...
El que no podem acceptar és aquesta amenaça d'interferència en la vida política d'Europa. Els Estats Units no poden reemplaçar els ciutadans europeus a l'hora d'escollir quins són els partits bons i quins són els dolents.
Les bons partits i les mauvais partits.
És un quart de nou, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio, i una de les notícies de les últimes hores és aquesta guerra oberta que tenim a Hollywood, bàsicament per veure qui es queda amb la Warner, amb l'estudi Warner Bros. Paramount ha llançat una OPA hostil per quedar-se amb l'històric estudi de cinema i intentar així superar l'acord que Netflix va tancar-hi ara fa tot just uns dies.
Paramount ofereix 108.000 milions de dòlars als accionistes de la Warner. És una oferta que supera en 20.000 milions la de Netflix. A més, Paramount també es quedaria amb canals com la CNN, que quedava fora de l'acord amb Netflix. Warner ha dit que traslladarà l'oferta als accionistes, però que de moment encara recomana donar suport a l'acord amb Netflix.
Aquesta operació té efectes econòmics, evidentment, estem parlant de grans gegants financers, però també té efectes en dos àmbits més. Un, evidentment, la indústria cultural, Marta.
Sí, sí, si ho queda a Netflix, tindríem un gegant en el món de l'streaming. I Netflix sumaria, per exemple, Friends o Joc de Trons al seu catàleg. Hollywood, això sí, admet preocupació per si es continuaran estrenant pel·lícules als cinemes. I si s'ho queda Paramount... Paramount aconseguiria els drets de Harry Potter, Batman o Matrix i sumaria aquests títols al catàleg de grans èxits de taquilla que ja són seus, com Titanic, Missió Impossible o Indiana Jones.
I després tenim una altra pota, que és la pota política d'aquesta operació.
El propietari de Paramount, David Ellison, que és molt pròxim a Donald Trump, segons el Wall Street Journal, va prometre que si comprava la Warner faria canvis a la CNN, que és una cadena sovint objecte de les crítiques del president nord-americà. De fet, Paramount ha explicat que entre el suport financer que té per aquesta operació hi ha el fons del gendre de Trump.
Ja que parlem de Hollywood, sabem ja les pel·lícules nominades als Globus d'Or, els premis que, segons diuen, són l'avançada dels Oscars.
És mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
I hem sabut que Sirat, dirigida per Olivier Lash i protagonitzada per Sergi López, és una de les nominades. Dues nominacions als Globus d'Or. Millor pel·lícula en llengua no anglesa i millor banda sonora.
Competiran pel·lícules com la brasilera El agente secreto, la franco-iraniana Un simple accidente i la noruega Valor sentimental, que opta 8 premis i sembla que ara per ara és la gran favorita. La pel·lícula amb més nominacions als Globus és Una batalla trasota, de Paul Thomas Anderson, que en té 9. Els premis, recordem que s'entregaran l'11 de gener a la matinada.
I ja que parlem de bandes sonores, dia important avui pels fans de Rosalia. D'aquí poc més de 2 hores, a les 10, comença la prevenda pels concerts que l'artista farà el dilluns 13 i el dimecres 15 d'abril al Palau Sant Jordi.
La prevenda d'avui només és per als que siguin del Banc Santander o que s'hagin registrat a la pàgina web oficial de l'artista i només es podran comprar 2 entrades per persona. A partir de les 11 del matí s'obriran per als concerts del divendres 17 i el dissabte 18 d'abril del 2026. Les entrades a la pista costen uns 95 euros.
I parlant d'entrades, alerta per la revenda de cara al partit de Champions d'avui, el Barça Eintracht de Frankfurt aquesta nit, Robert Prat.
Perquè el club detecta 353 socis i 8 abonats que han intentat revendre de forma fraudulenta entrades pel partit, augmenta, per tant, el protocol de seguretat en un partit declarat del risc i demana que es vingui a temps a l'estadi per si cal comprovar la documentació. Hansi Flick, en el terreny esportiu, espera confirmar la ratxa blaugrana.
Estem 4 punts per davant, això està molt bé, però també sabem que és un viatge molt llarg fins a final de temporada. I t'hem de donar el millor, sobretot el més partit més important és contra l'Eintracht, la Lliga de Campions.
El Barça entra des de Frankfurt a les 9 amb transmissió a la TDT de Catalunya Ràdio.
Ara mateix passen 5 minuts d'un quart de 9 del matí. Aquí al matí de Catalunya Ràdio, avís als navegants, avís per navegants si teniu un patinet elèctric. Hi ha un cert desconcert perquè a partir del gener, a més de tenir una assegurança, caldrà que estigueu inscrits en un registre. Quin problema hi ha? Doncs que a dia d'avui la Direcció General de Trànsit, aquest registre, encara no el té enllestit.
Davant d'aquest escenari, el RAC constata que la DGT no arribarà a temps i reclama que s'activi una moratòria.
Més detalls, Miquel Jarque.
Segons la llei que el govern espanyol va aprovar el mes de juliol, tots els vehicles de mobilitat personal s'hi haurien de registrar a partir del 2 de gener. En declaracions a aquesta emissora, Juan José Arriola, sotsdirector de mobilitat de la DGT, diu que hi estan treballant. Des del RAC, el director de l'àrea de mobilitat, Cristian Bardagí, demana 6 mesos de marge.
Está trabajando en la formalización del registro de vehículos personales ligeros, VMP, conforme a lo que viene a disponer la ley 5.2005 de aseguramiento de vehículos a motor.
Un termini transitori raonable seria 6 mesos, no? De fet, l'aprovació de la modificació de la llei d'assegurança ja portava un període transitori.
Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
I passem d'una denúncia a una altra, aquesta dels professors de l'Institut de Viella. Diuen que n'estan farts de no tenir opcions d'establir-se a la Vall d'Aran, per un doble motiu, la falta d'habitatge i el cost de vida de la zona, que és molt alt. Viella, Sofia Cabanes.
Professors vivint en càmpings, hotels o en pisos compartits i només durant 9 mesos a l'any. Són casos que es repeteixen curs rere curs i que impedeixen que els docents puguen establir-se a la Vall d'Aran, com explica Raül Navarro.
Han pensat que ja no les valia la pena este assiu i han cercat ja altres opcions on hi hauria més facilitats d'habitatge.
Ara, un grup de professors aranesos ha creat una assemblea per vehicular les seues reivindicacions. Des de Viella, Sofia Cabanes, per al matí de Catalunya Ràdio.
I avui Zelensky reunirà amb la primera ministra italiana Giorgia Meloni després que Brussel·les hagi fet seves les reclamacions d'Ucraïna amb la trobada de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte.
Zelensky no està disposat a firmar una pau a canvi de la cessió de territoris a Rússia i vol que això quedi reflectit així en el pla dissenyat per Trump. Per això busca el suport d'Europa i convence així els líders dels Estats Units.
Hi ha coses que no podem gestionar sense els Estats Units. Coses que no podem gestionar sense Europa. I és per això que hem de prendre decisions importants.
I a Síria, un any després de la caiguda de Bashar al-Assad, el nou president, Ahmed al-Shara, proclama la ruptura total amb l'anterior règim. Enviada especial a demà, Roser Oliver Libella.
Desenes de milers de persones han col·lapsat carrers i places per celebrar el primer any sense al-Assad, un dia d'unitat i llibertat que ha aconseguit aparcar els ingents problemes que afronta el país, com la corrupció, la violència sectària, la pobresa o la manca de reparació a les víctimes de la dictadura. El nou líder, Ahmed al-Shara, anuncia un futur prometedor que, segons ell, trencarà amb el passat obscur de l'època de l'Assad. També ha promès coexistència i reconciliació i ha tret pit del major èxit aconseguit fins ara, el retorn de Síria a l'escena internacional. Des de Damasc, Roser Oliver-Vella, pel matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies, Roser. I atenció també amb això, perquè a pocs dies de les festes de Nadal, els treballadors del Museu del Louvre de París convoquen una vaga davant, diuen, de la degradació del museu.
L'han convocat a partir del 15 de desembre, tot plegat després de saber-se que una fuita d'aigua ha provocat danys en 400 documents de la Biblioteca d'Antiguitats Egípcies i del robatori que hi va haver al museu. Els sindicats demanen millores en les condicions laborals dels treballadors i també denuncien la gestió de la presidenta al capdavant de la institució des del 2021, aquí culpen d'una gestió piramidal i compartimentada.
I avui, cita important al Congrés, la ministra de Defensa, Margarita Robles, compareix a la Comissió de Secrets Oficials per parlar dels vincles de l'imam de Ripoll amb el CNI i també comença, en aquest cas a les comarques de Lleida, el macrojudici per la partida de cocaïna més gran que s'hi ha trobat mai.
Sí, es jutja 5 acusats de portar més de 600 quilos de droga des de Panamà fins a la capital del Segrià. S'enfronten a penes d'entre 9 i 11 anys de presó i a multes milionàries. Un d'ells és un agent dels Mossos d'Esquadra.
Lleida, Noelia Caselles.
Els van enxampar el gener del 22 amb la droga
amagada en un rotor d'un generador elèctric que va arribar de Panamà a través del port de Barcelona. Hi havia 620 quilos de cocaïna valorada en més de 22 milions d'euros si s'hagués venut per quilos i en més de 67 milions si s'hagués venut al detall. La Fiscalia demana penes de 9 anys de presó i 66 milions d'euros de multa per a 4 dels acusats. El cinquè li eleva la petició de presó fins als 11 anys perquè és reincident. Aquest cas va ser l'origen d'una operació policial que va permetre desarticular una de les principals organitzacions dedicades al tràfic internacional de cocaïna establerta a Barcelona. Des de Lleida, Noelia Casellas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I una bona notícia, una nova teràpia aconsegueix una resposta global del 86% en pacients que tenen la leucèmia coneguda com a fibroblàstica, que s'havien quedat sense alternatives de tractament. A més, aquest nou té menys efectes secundaris.
És el resultat d'un estudi internacional en participació de l'Institut d'Oncologia Vall d'Hebron i que s'ha presentat al Congrés de la Societat Americana d'Hematologia.
Purificació Barcelona.
Han fet servir una tecnologia d'última generació que permet produir la CAR-T en menys de 48 hores en lloc de les 3 setmanes de les teràpies actuals. I així es poden beneficiar també pacients molt greus que no poden esperar tant a ser tractats. Ho ha explicat a aquesta emissora Pere Barba, un dels responsables de la investigació.
Aquestes noves plataformes, i aquest és el primer assaig clínic publicat amb un CAR d'aquesta teràpia de manufactura, el que permet és tractar a un número molt més alt de pacients amb una eficàcia i una seguretat doncs, inclús millors que els CARs habituals.
Purificació Barcelona pel Matí de Catalunya Ràdio.
I encara un apunt cultural més. L'Abadia de Montserrat ha posat fi a les celebracions del mil·lenari.
Ho ha fet amb un ofici solemne i amb l'estrena del Te Deum del mil·lenari, compost per Josep Oller, interpretat per l'Orfeo Català i l'Orquestra Simfònica del Vallès. Manel Gas, que és l'abat de Montserrat.
Montserrat l'hem fet entre tots. I aquesta celebració ha volgut i em sembla que ha aconseguit el màxim de les possibilitats del santuari que hi vingués molta gent. Que fóssim realment la plaça major de Catalunya.
4 minuts i arribarem a 2 quarts, de seguit de la resta de l'actualitat esportiva, però abans cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí. Txell Garriga, bon dia.
Bon dia. El transport públic, de moment, força tranquil·litat, sense problemes a Rodalies, Ferrocarrils i TMB. Només ens consten freqüències de pas alterades a la línia T5 del tram de Barcelona per una avaria.
I a les carreteres, els punts vermells, com els tenim?
Avui tenim més incidències. L'AP7 retenció en molts trams entre la Roca del Vallès i Sant Cugat en sentit sud, que sumen també ara les de la B30 al lateral i mateix sentit, mateix tram. També ara, però, la C17 a Paret per un accident cap a l'autopista.
I punts taronja?
Punts habituals de retenció cap a Barcelona. Hi ha intensitat des del Nus de la Trinitat i des del Llobregat només ara per l'A2, la B23, però que en aquest cas tenen aturades força intenses al punt d'Esplugues.
El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Avui, milers de persones ja s'imaginen a la seva nova llar. I a CaixaBank estem al seu costat i al teu amb el finançament que necessites i simplificant la cerca d'habitatge a través del nou portal immobiliari Facilitea Casa. Perquè et volem acompanyar dia a dia. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Divendres, resposta que esquiva una pregunta sobre paradisos fiscals era evasiva. Avui dimarts, que comença l'esprint nadalenc, abans de la final de Copa, que farem d'avui en 8, dimarts 16. Avui, dedicat a l'Ostrell, balcó prop de Sabadell, de 8 lletres. Balcó prop de Sabadell, 8 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
Potser ja n'heu parlat molt, d'aquest restaurant. A veure si aneu un cap de setmana d'aquests, quan tingueu una cosa per celebrar. Però i si també us plantegeu reservar un dilluns, o un dimarts, doncs perquè sí, o un dimecres, i no cal cap excusa. Oi que pinta bé? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a benviure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca benviure.
11. Ara i sempre, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Sin azúcar! Disfruta sin azúcar!
Simón!
Disfruta, don Simón! Disfruta sin azúcar!
Simón!
Sabor, don Simón!
Disfruta, don Simón!
Descobreix tots els sabors. Disfruta, don Simón!
Torna a connectar amb la vida. A Cotet et presentem els nous audiòfons amb sensors intel·ligents 4D, l'última tecnologia adaptada a tu. Vine a Cotet i revisa't l'audició de Frank. Cotet, una nova manera de sentir.
Avui, visita el castell o excursió per la natura?
Fem votació.
Castell, excursió, castell, castell.
Empat tècnic, toca fer-ho tot.
El programa Vacances en Família de la Xenescat us esperen dies plens d'aventures, perquè la vida és per viatjar-la i millor si és compartida. Apunta-t'hi fins al 9 de desembre a xenescat.gencat.cat/vacancesenfamilia. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Hola, sóc el Raül, el que t'acaba de fer una rascada per Can. Sé que t'esperaves el meu telèfon en comptes d'aquest dècim de Nadal, però he pensat que per què no totes dues coses alhora? Aquest dècim dia em sap greu, compta amb mi i amb la meva assegurança. Així doncs, espero que ens toqui, que el toc que t'he fet s'arregli aviat. Firmat un veí que no t'ha vist, però que espera veure't aviat. Oh, quin tio més maco.
Recorda't que encara ets a temps de compartir el teu dècim. 22 de desembre, Loteria de Nadal, el sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
8:45.
On the roof with a shotgun, because a chance we only got one. It's never very smart.
Ja hem explicat els problemes que genera l'arribada de la Champions a l'estadi. Doncs bé, el club ha posat mesures contundents per evitar la revenda al Barça Eintracht de Frankfurt d'aquesta nit, un partit que el Barça jugarà sabent el seu rival de Copa, Robert.
Aquest migdia ja coneixerem el rival de Copa del Barça. Serà un equip de primera o de segona ref. El sorteig dels 16ens de final de la Copa es farà a partir de la 1 del migdia. El Barça, únic representant català al bombo, i els rivals Atlètic Balears, que aquest és un equip de segona ref, Múrcia, Guadalajara, el Denc, Talavera i Ourense de primera ref, possibles rivals del Futbol Club Barcelona.
I el Madrid, que ja prepara el recanvi de Xavi Alonso a la banqueta, si hi ha un daltabaix al partit contra el City.
El futur del tècnic del Madrid, Xavi Alonso, està condicionat al Madrid-City de demà al Bernabéu. Florentino Pérez va estudiar la seva destitució imminent després de perdre amb el Celta en una reunió de matinada, però va preferir esperar-se fins després del partit de Champions. En principi, tot i que s'ha pensat en Zidane, Arbeloa o Solari són ara mateix dos dels noms que sonen amb força per ocupar la banqueta blanca si l'equip punxa demà a casa contra el City. Xavi Alonso demana unitat.
Yo creo que todos unidos, sabiendo que esto es fútbol y que sabiendo que podemos revertir la situación, todavía queda mucha temporada, un partido malo en casa, pues... se puede tener, no es lo deseado, pero hay que mirar hacia adelante.
El Madrid ha perdut 9 punts en 6 jornades i ara mateix és a 4 punts del Barça a la Lliga.
Girona, Robert, que continuen descens.
Michel no troba solucions. Després de l'Osasuna 2 i abans 0, el Girona és ara mateix a 2 punts de la salvació. També a la Champions, a la jornada d'avui, a banda del partit del Barça, com a partits més destacats, Inter de Milà, Liverpool i PSV Eindhoven, Atlético de Madrid, el Cholo Simeone.
Sabes que las excusas no me gustan y no me agarro a ese tipo de situaciones. Tenemos una plantilla donde tenemos chicos que necesitamos que muestren el por qué están en el Atlético de Madrid.
Gràcies, Robert. 2:43 de nou al matí de Catalunya Ràdio. Us volem recordar que el dimarts 23 de desembre farem l'especial de Nadal de Catalunya Ràdio.
I és que mai és tard per viure, ni tampoc ho és per l'amor. Vine aquí a cantar amb vosaltres.
23 de desembre, especial de Nadal de Catalunya Ràdio, que ho volem compartir amb vosaltres i per això us esperem al Teatre Coliseum de Barcelona per viure un Nadal diferent. Si voleu venir, heu d'entrar a la pàgina web de catradio.cat i apuntar-vos a l'especial, eh? 23 de desembre, Teatre Coliseum, catradio.cat, us apunteu i de seguida us enviarem un correu per confirmar la disponibilitat. Ens fa, la veritat, molta il·lusió, eh? Perquè hi haurà un munt d'actuacions, no només en Pau Gallvé, que sentim, sinó també la Maria Arnal o el Xiula.
Hola, sóc el Jan de Xiula i el 23 de desembre us esperem al Coliseum, on actuarem durant el matí de Catalunya Ràdio en l'especial de Nadal. Aconsegueix la teva entrada.
Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Compra el nostre oli d'arbequina verge extra amb certificació de qualitat a les cooperatives i molins amb DOP Les Garrigues. O, si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a olidoplesgarrigues.com.
Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
012, la millor resposta.
Quin pis més xulo. I amb un preu molt ajustat. Com l'has trobat?
És un pis de protecció oficial.
Ah, sí? I tothom hi pot accedir?
Només cal estar empadronat i apuntar-se al registre de sol·licitants.
I això és tot?
Sí. Després, en funció dels ingressos familiars, podràs optar a un tipus d'habitatge o a un altre. N'hi ha de lloguer i de venda.
Doncs ara mateix m'ho miro.
Informa-te'n i fes la inscripció a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio.
Torrons Virgínia es patrocina aquest espai.
Dos quarts i sis minuts de nou, obrim l'àgora del matí de Catalunya Ràdio. Perdoneu, amb el Vicent Sánchez. Què tal, Vicent? Bon dia.
Bon dia.
Ignacio Rigau, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Sara González, què tal?
Bon dia.
Pere Rossinyol, bon dia.
Bon dia.
I avui tenim l'estudi especialment farcit perquè ens torna a acompanyar la catedràtica Maria Àngels Calvo, en veterinària. Com estàs, Maria Àngels?
Bon dia.
Que evidentment necessitem un xerpa amb aquestes crisis i el nostre xerpa és la Maria Àngels Calvo. Aviam, evidentment el tema continua sent el de la pesta porcina. Hi ha diversos angles en aquesta crisi. Un d'ells és que la Generalitat continua treballant-hi i, mentrestant, els caçadors doncs ja s'han ofert més d'una vegada al govern per la contenció del brot i, sobretot, per la contenció de la població de senglars. A aquesta hora podem saludar el president de la Federació de Caça, el Joaquim Zardoso. Senyor Zardoso, com estem? Bon dia.
Bon dia.
Com està ara mateix aquesta col·laboració entre vostès i la Generalitat?
Bueno, la col·laboració és màxima, com no pot ser d'una altra forma. Estem desenvolupant reunions arrel de tot el territori per intentar el compromís d'aquestes societats que ja porten molt de temps treballant ja no només amb la prevenció de la PPA, sinó amb altres malalties. I, per tant, el que estan fent aquestes societats és intentar incrementar una miqueta més les sancions de caça per intentar rebaixar aquesta cabana de senglars.
És a dir, estan fent ja batudes, diguem-ne, eh?
Sí, sí, no, fora del radi dels 20 quilòmetres estan fent batudes.
Em deia que la col·laboració amb la Generalitat és fluida en aquest sentit, perquè ahir parlava amb el conseller i ell deia que fins i tot els hi agraïa la feina a vostès.
Sí, sí, bueno, des del primer moment la conselleria, la direcció general i els serveis territorials s'ha posat en contacte amb la federació i a partir d'aquí el que hem mantingut són reunions també arrel de tot el territori amb les pròpies societats de caçadors. Per una banda, per donar-li la màxima informació i per una altra, pues, per demanar pues, una miqueta de més de compromís a l'hora de fer més batudes del senglar.
Però, perdoni que pregunti, però com es controla això? És a dir, com es coordina amb la Generalitat? Perquè jo entenc que vostès s'organitzen, uns van a caçar per aquí, uns van a caçar per allà, però a l'hora de controlar què caça cadascú és una mica voluntari, no?
Bueno, és que de fet la caça és un tema voluntari, el que passa que hem de tenir molt clar que ara estem en un moment de país i el compromís del col·lectiu de caçadors és màxim. O sigui, hem de pensar que l'activitat de la caça com a activitat de lleure ja ha passat a un segon terme i ara el que estem fent és una tasca social necessària per intentar rebaixar la cabana de senglars amb aquesta situació, que em torno a reiterar, que és de país i el compromís del col·lectiu de caçadors és màxim. A partir d'aquí, com actuen la societat pues, dintre de la seva disponibilitat, perquè el senglar es pot caçar tots els dies de la setmana, pues, van fent les màximes batudes possibles. Algunes societats ho fan entre mig de setmana i unes altres, arrel de que la gent també treballa, pues, les han de desenvolupar els caps de setmana.
La Unió Europea la sentia un altre dia demanant precaució davant d'aquestes batudes de senglars, bàsicament davant de la possibilitat que provoqui que s'escampin, que s'esverin els animals i fugin. No, això és una possibilitat?
Bueno, d'entrada, el que s'ha... O sigui, no se pot practicar l'activitat de la caça, precisament per el que estàs comentant, és en el radi que està dintre dels 20 quilòmetres, fora del radi de 20 quilòmetres. O sigui, en principi, el virus no ha sortit d'aquesta zona, per tant, se podria desenvolupar amb total normalitat. El que sí que estem fent en el col·lectiu de caçadors és que tots els gossers, els cotxes, els remors, ara, juntament en col·laboració amb l'administració, s'estan posant punts de neteja i també de productes per netejar els gossos, perquè, lògicament, entrar dintre d'aquestes zones on està ara actualment la PPA no es pot entrar per desenvolupar l'activitat de la caça, i dintre del radi de 20 quilòmetres tampoc, però a nivell de prevenció el col·lectiu de caçadors està fent el màxim que pot fer, que en aquest cas és la màxima prevenció.
Jo ho deia també fins i tot si hi havia el risc doncs, que alguns d'aquests animals s'esveressin i entressin a carreteres, per exemple, perquè a vegades hi ha accidents causats per senglars.
Bueno, això és inevitable, o sigui, a vegades quan fem les activitats de la caça sí que hi ha un moviment, el que passa que avui dia tot això, el col·lectiu de caçadors ho portem força controlat perquè els nostres gossos porten localització GPS i en tot moment veient cap a on van els senglars i en el cas de que se desplacin cap a alguna carretera sempre posem gent pues bueno, estratègicament situada per intentar aturar els gossos i no es provoquin accidents. De fet, les incidències en aquest sentit són mínimes.
Hem sentit diverses propostes al voltant d'aquesta pesta porcina per controlar d'alguna manera la població de senglars, una d'elles és els caçadors, però també, per exemple, algunes agrupacions ecologistes han demanat reintroduir el llop. Com li sona?
Bueno, jo sempre dic el mateix, no? I ho estem veient amb altres parts de l'estat espanyol. Al final, un llop el que buscarà és l'aliment fàcil, o sigui que si té un ramat d'ovelles no s'anirà a enfrentar amb un senglar. Primer s'anirà a menjar les ovelles. Per tant, qualsevol depredador, en aquest sentit, que pugui controlar el senglar, pues estarà molt bé, però també s'haurà de valorar el que passa amb el llop amb altres punts d'Espanya. I precisament és aquest, que l'aliment més fàcil és un ramat d'ovelles abans que un ramat de senglars.
El Joaquim Zardoso és el president de la Federació Catalana de Caça. Senyor Zardoso, moltíssimes gràcies. Que tingui bon dia.
A vosaltres. Adéu-siau.
Era important tenir el punt de vista dels caçadors, perquè, Maria Àngels, això també n'hem parlat molt, amb aquesta situació nova dels últims dies.
En el moment en què ens trobem, oi? Sí, no, i realment el que he comentat, jo crec que els caçadors, que sempre han sigut considerats doncs, com a persones de casa que van a caçar, en aquest moment ens ha parlat d'una forma molt professional, perquè vull dir, realment s'està seguint d'una manera molt correcta. El que sí s'ha de recordar també és que el porc senglar no només és transmissor d'aquestes malalties que ara ens estem trobant, sinó que també en podria ser transmissor d'altres. Per tant, molta compte amb els gossos de caça, perquè realment hi ha algunes malalties que el porc senglar també pot transmetre en el gos de cacera, i per tant això també podria ser un altre problema. Tot això que estigui controlat em sembla fantàstic.
Xips, ha dit, sí.
Sí, els xips em sembla fantàstic, i el que tenen que controlar molt bé doncs és, o sigui, que el gos, com estan molt ben ensenyats, es parin, facin, però vull dir, més que no pas atacar l'animal, perquè això li podria representar després un problema en el propi gos, no? Sí. I en quant a, bueno, com heu vist molt bé, ha sortit la paraula prevenció, que ahir deia que per mi és fonamental, vull dir que realment això està estupendo, i sí que és veritat que vull dir, s'ha de controlar molt bé, doncs hi està perfectament establert, que ha de ser tot fora d'aquests 20 quilòmetres, de moment, aquests 20 quilòmetres, per evitar doncs, que aquest animal s'espanti d'alguna manera, vagi a carreteres i tal, no? Vull dir que de fet tot el control que s'està fent també per les valles, per tot el tema de trens, etc, tot això és molt, molt important, perquè no vagin d'una banda a l'altra. Ara ho tenim molt confinat.
Confinat, aquesta és la seva paraula, que jo li he copiat. Està confinat ara mateix el virus. I a més tenim aquestes investigacions, que també en parlàvem ahir, per veure d'on ha sortit exactament.
Exacte,
d'on ha sortit aquest mal.
A veure com anem amb tot això. Sí. Sí, realment, de tota manera, si em permeteu, jo ahir, quan llegia totes les notícies que es van donant sobre aquest tema, em preocupava una mica la manera com s'està expressant preocupant el tema, perquè ara ja sembla que es digui realment s'està buscant el laboratori culpable. Sí, sí. No es dona gaire bé aquelles altres dues possibilitats que ahir de matí parlàvem amb el doctor Trilla, no? Mm. O sigui que ja s'ha deixat de banda tot el... Bueno, no s'ha deixat de banda, evidentment el tema continua a nivell de tot el que són els estudis que s'estan fent, però sí que s'ha posat tant al punt de mira amb tot el que representa els laboratoris que el de més no podem oblidar-ho tampoc, perquè, com dèiem ahir, tot pot passar i tot pot haver estat possible.
Vicent, com ho veus tot plegat?
Bé, jo el que comentàvem una miqueta abans, a mi em sembla que qualsevol persona sensata pot dir que s'estan fent bé les coses. Els que no en sabem també, perquè els que no en sabem sí que sabem també una miqueta, i diem, bé, en principi sembla que tots els protocols, mesures de seguretat, tot el que s'està fent, així com en altres crisis no és el cas, en aquest, i en alguna última crisi no ha sigut gens el cas, en aquesta crisi sembla que sí, que s'estan fent bé les coses. Per tant, l'única cosa... Només es pot dir que endavant... Només que hi ha una cosa que m'ha cridat una miqueta l'atenció, que també la comentàvem adés, i era que entre els 5 experts que s'ha triat per determinar si hi ha responsabilitats d'un laboratori concret, que és el CRESA, que és el Centre de Recerca en Sanitat Animal, resulta que hi ha 2 membres d'aquest laboratori. I això sí que no... Això m'ha grinyolat bastant. Perquè és impossible que en un equip de treball, quan tu investigues els teus companys de treball, no hi hagi atencions. I per tant tu dius, primera, perquè no s'ho han estalviat, i segona, per donar una mica més de seguretat, perquè tots els investigadors que estan seguint això no són millors externs. Evidentment, 2 persones de dins saben com funcionen els protocols, saben com funciona molt bé allò, però al mateix temps també hi ha altres pressions. I és l'únic puntet, l'únic detall que he pensat. Bé, això no ho entenc.
És un protocol normal, això, Maria Àngel?
Sí, el que m'agradaria és matisar un petit tema. Són 6, no són 5, val? I, en principi, del CRESA com a tal només n'hi ha un, que és el director de bioseguretat, que ja ha sortit, doncs, va estar explicant tot el sistema, com es havia estat controlant, etc. L'altra persona, si no estic equivocada, és una persona que porta tot el tema de seguretat d'animalaris, de tot el tema de seguretat que representa, però vull dir que és més IRTA que CRESA, pròpiament dit.
Bueno, però CRESA sigui... està dins d'IRTA, per tant són 2.
Indiscutiblement, no? No, però vull dir una mica com
sí,
permetitzar...
Ja, però vull dir que és el CRESA està integrat.
Sí, no,
ara
estem
perdent-nos una mica en sigles.
No,
és el Centre de Recerca en Sanitat Animal, que està integrat en l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. Per tant, si són 2 persones, una pertany a un labor i l'altra... ja sé que no és igual, però vaja, però, 2 persones que en certa manera estan afectades per tot això.
Evidentment.
O podien estar afectades per tot això.
Sí, evidentment. Jo penso que realment quan han triat a les persones que els hi ha semblat més correctes, hi ha una persona del nord d'Espanya, de Madrid també, vull dir que també, i després també de fora, fins i tot, però realment, sí, vull dir, la independència, quan fas algun tipus d'estudi, no, sempre t'ajuda més a poder-ho veure d'una forma més clara, no? El que clar, també per altra banda hi hauria una mica, que és una mica el que s'ha defensat, és que ells coneixen molt bé tot el que s'està fent i que, per tant, no, bueno, dic una miqueta el debat l'argumentació que s'ha donat realment.
Hi ha
no?
coses que són positives
sí, però hi ha coses que són negatives.
Evidentment,
amb aquest tema sempre. I quan nosaltres mateixos ens mirem a nosaltres mateixos, es fa una mica difícil, no? Que realment trobem mancances.
Trobem
són guapíssims, evidentment.
Sara.
En tot cas, sí que és veritat que això que comentava el Vicent va ser una de les primeres coses, no?, que més va sobtar ahir, no?, els periodistes que seguíem la compareixença, i en tot cas el govern s'haurà d'explicar molt bé, no?, i crec que a més amb celeritat, més que res perquè sobretot no aixecar suspicàcies. O sigui, jo crec que ara el govern políticament està en un moment en què té la sensació, si és que no hi ha cap contratemps, que ho té tot bastant controlat i bastant acotat. Primer perquè no hi ha hagut positius fora del radi confinat, després perquè no hi ha hagut uns incompliments de la població de forma generalitzada de les restriccions, és a dir, la ciutadania ha acabat entenent molt bé que aquí s'estava imposant unes restriccions per preservar un bé comú, no?, i que això estava per sobre de la activitat individual que volgués fer cadascú en aquests dies de pont, no?, que això podia ser una situació que no fos fàcil de gestionar, però la tercera, que és la patata calenta que té ara entre mans, és que la investigació de l'origen del brot sigui absolutament transparent. Per prudència, i ho deia la Maria Àngels, és veritat que no es pot descartar cap hipòtesi i no es pot donar cap origen de brot com a concloent. Ara, què està en mans del govern? doncs, revisar, no?, els protocols dels seus centres d'investigació. Però també és veritat que la transparència és molt important justament per no donar ales a teories de la conspiració i discursos negacionistes que fa mesos que estan campant i molt fortament entre la ciutadania. Llavors, s'ha de trobar el punt exacte entre les explicacions clares i la transparència per no desacreditar centres d'investigació que realment fan una tasca extraordinària. Oh. I, per tant, si al final es determina que el brot ha sortit d'aquests laboratoris, doncs el govern ha de tenir capacitat doncs, de revisar els protocols, de millorar la seguretat i de saber exactament quina ha estat la traçabilitat del virus per veure on està la falla. Però sempre, sempre, sempre sense menystenir la tasca, que és molt important, que fan aquests investigadors, que al final estan buscant vacunes, estan buscant com curar malalties, no?, tant dels animals com de la població.
Uh-huh. Ignacio.
Perdona.
Ara vaig, espera.
Sí, perdona. Jo haig de dir que, de casualitat, per motius professionals com a advocat, he hagut de tractar tant amb associacions de caça com amb la Generalitat en temes concrets de senglars. I haig de dir que, per un costat, s'ha de, fins a cert punt, reivindicar o afalagar la gestió, autogestió, de les associacions de caça, de les associacions de caçadors, perquè són extraordinàriament professionals, no només el propi president, com el que sentíem ara mateix, sinó tots i cada un tenen una consciència enorme del risc en el que estan incorrent, perquè és veritat que la caça és un esport de risc, perillós fins a cert punt, però també de molt impacte ecològic i qualsevol acció de caça, qualsevol batuda, tot està perfectament controlat per, de nou, els propis caçadors. No hi ha una utilitat pública. La immensa majoria són associacions privades, que és veritat, estan molt controlades per la Generalitat, però són molt, molt, molt professionals. I està tot molt controlat. Mm-hmm. En segon lloc, la part regulatòria i fins i tot legal de tot això em sembla també interessant, perquè seguint l'estela del que deia el Vicent, quan tens un cert interès en la investigació, aquesta investigació o l'aproximació a la investigació pot acabar esbiaixada. I el cert és que si s'acaba provant que aquest laboratori, que és públic, i per tant depenent de la Generalitat o depenent d'un organisme públic, acaba sent l'origen del brot, això podria derivar-se almenys en una reflexió jurídica sobre les possibles indemnitzacions. Clar. Perquè si ha estat, no crec que es pugui tractar una qüestió de traçabilitat o de custòdia biològica, per dir-ho d'alguna manera, com un cas fortuït. Mm-hmm. Precisament, i la doctora Calvo ens em corregirà si m'equivoco, mm-hmm, aquestes coses han d'estar extraordinàriament ben supervisades i auditades. Sí. Per tant, si hi ha hagut una fuita, alguna bretxa, precisament en aquestes gestions, i això ha provocat i està provocant un impacte econòmic sobre un sector molt concret i uns altres menys concrets, no?, però un sector molt concret de la nostra economia, i és la pròpia Generalitat qui ho està investigant, eventualment hauríem d'acabar parlant o almenys reflexionant en l'aire sobre això qui ho paga i qui indemnitza la gent afectada.
Alhora hem d'assumir, jo crec que, sobretot amb la investigació, els laboratoris, que el risc 0000 no existeix. I ho hem d'assumir. O sigui, estem a la societat que estem, en què hi ha hagut avanços espectaculars gràcies a que hi ha riscos en els laboratoris. A dia d'avui encara no sabem exactament què va provocar el Covid. I per tant, tot això és molt complicat, és molt difícil. Òbviament, estic d'acord que s'ha d'intentar saber al màxim i que hi ha d'haver conseqüències, etcètera, etcètera, però assumint que sempre hi ha un marc de risc en la investigació, fins i tot fent saber les coses, i que si no, pues ningú faria mai res, no? I per tant, jo crec que això és una premissa important. I la segona cosa que... Bueno, tres, en realitat. Una molt ràpida, respecte a el que comentava el Vicent, que pot grinyolar una mica que hi hagi gent involucrada en aquesta comissió d'investigació, però l'important és entendre que no tenen majoria. O sigui, que fins i tot pot tenir un sentit que hi hagi algú de dintre que faci com de xerpa per accelerar els processos, sapigueu com estan organitzades les coses a l'hora d'investigar, i l'important és que és una comissió que la majoria són gent externa i independent. Per tant, la independència de la comissió crec que és inqüestionable, no? I per última cosa, que també penso que és molt important, moltes vegades ens sembla que tot va pitjor, que tot anem molt malament, i hi ha coses que evidentment és així, però si analitzem, perquè estàvem tots d'acord que això s'està afrontant bastant bé des d'un punt de vista de l'administració, però ja no és el govern. El govern jo crec que també està fent bé les coses, però és conseqüència d'un sistema, entre cometes, que té molt a veure també amb la pertinença d'Espanya a Europa, amb l'aplicació d'uns protocols, amb l'assumpció d'una manera de treballar que fa que això mateix, fa 30 anys, Pues jo he estat parlant aquests dies amb ramaders que explicaven què hagués passat fa 30 anys. No? Hagués entrat ràpidament a les granges, s'haguessin sacrificat milers de porcs sants i alguns haguessin acabat amb escorxadors de manera per la porta del darrere. I, ostres, és una millora espectacular que no és atribuïble a aquest govern o a un altre. Aquest govern crec que ho està fent bé, però que forma part d'un sistema d'unes coses que hem millorat moltíssim i que a vegades doncs, oblidem aquesta perspectiva i estem acostumats a rajar i a emprenyar-nos i amb no sé què. I coi, la millora del sistema amb aquest tipus de coses, gràcies a Europa, jo crec, però en general, per molts protocols que a vegades són enutjosos, però, ostres, és espectacular.
Maria Àngels.
Sí, totalment d'acord. I, a més, el dels 30 anys, no cal que més cal que llegim la història i veurem que això ja ens va passar. Vull dir, durant uns anys vam estar amb un problema molt greu perquè érem nosaltres, Espanya, Catalunya, digueu com vulgueu, el que havia de resoldre. I, a més, encara abundant més amb el tema, què passa amb en tots els països d'Europa que no estan a la Unió Europea. És on tenim realment el problema, perquè ahir mateix ho parlàvem i s'ha vist per tot arreu. Si va entrar per una zona determinada de Geòrgia novament el virus, s'ha anat escampant i només cal mirar totes les fronteres i tots aquests països. I aquí també això em dona pas a repetir una cosa que deia ahir i que també he llegit que algú altre més ha dit, i és que realment d'aquestes soques que són procedents d'aquests altres països no tenim amb totes elles el seu, diríem, el perfil genètic que tenen.
Yeah.
Per tant, per això dic jo, no vull dir... O sigui, jo no dic ni que sí ni que no a res, això ens ho han de demostrar els científics, i que realment, doncs, que estic convençuda de que arribarem al màxim que puguem. Tampoc es pot dir si arribarem del tot o no, però que arribarem al màxim que puguem. Però sí que és cert que encara hi ha punts en què no sabem si realment, no vull dir amb això que l'entrepà tingui la culpa, però sí que pot ser, no?, doncs que un embotit vingut d'una zona que no corresponia o que no està controlada arribi donant-nos el problema.
De seguida continuem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Una miqueta de publicitat i continuem.
El Matí de Catalunya Ràdio.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
Hola, sóc el Raül, el que t'acaba de fer una rascada per Can. Sé que t'esperaves el meu telèfon en comptes d'aquest dècim de Nadal, però he pensat que per què no totes dues coses alhora. Aquest dècim diu, em sap greu, compta amb mi i amb la meva assegurança. Així doncs, espero que ens toqui que el toc que t'he fet s'arregli aviat, firmat d'un veí que no t'ha vist però que espera veure't aviat. Quin tio més maco.
Recorda't que encara ets a temps de compartir el teu dècim. 22 de desembre, Loteria de Nadal, el sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
La teva situació és que tu et diagnostiquen una neo de mama al febrer del 2022.
Quan li vam dir que teníem càncer, em va preguntar, mama, et moriràs?
Jo moriré quan tingui
102 anys.
102 anys.
La qüestió és que me quiten lo bailao.
Nits sense ficció. Mama. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Filla, sí, ja hem aterrat a Londres. Estem encallats a la duana amb ta mare.
Un tàper de pollastre al vi, senyor Polís, i japé gall del Penedès. Fried chicken, gratis, sí, home, gratis. Lliures, galls que campen lliures.
Productes catalans amb DOP i IGP. Troba'ls al millorquetenim.cat.
Amb certification.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de DOPs i IGPs.
Els dies 11 i 12 de desembre arriben els MG Hybrid Plus Days de MG Quaddish British. Vine i tria l'híbrid que millor encaixa amb tu i fes el teu test drive sense compromís. Visita'ns a Ciutat d'Assumpció 32, davant del Centre Comercial La Maquinista. Reserva la teva cita a Quaddish British Funès i viu l'experiència Hybrid Plus a MG Quaddish British.
El Corte Inglés presenta...
Ja és Nadal i no ens pot agradar més. Ens agraden les llums i la música.
Els sopars interminables i els ninots de gingebre.
Perquè com més Nadal, més ens agrada. Ja és Nadal.
Ja és aquí.
I aquesta és casa vostra.
El Corte Inglés, on viu la màgia del Nadal.
A causa d'un brot de pesta porcina africana, es demana a la ciutadania que no accedeixi al parc de Collserola. També cal evitar activitats de lleure al medi natural en els municipis que estiguin en el radi de 20 quilòmetres del focus del brot, ubicat a Cerdanyola. D'aquesta manera, evitarem la propagació de la malaltia i en podrem minimitzar les conseqüències, ja que és molt contagiosa entre els porcs senglars i els porcs domèstics. La pesta porcina africana no suposa cap risc per les persones. Gràcies per la vostra responsabilitat i col·laboració. Generalitat de Catalunya.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Oi, oh.
Hola!
arriba caroler. Tin ti tin 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 tin
tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin.
Casa Calores, de Pere Riera, torna a la Sala Beckett fins a l'11 de gener. Una història d'amistat, amor i família en una casa vora el mar on els anys passen i la joventut s'esvaeix. Una fotografia tendra i personal sobre el pas del temps. Amb Jordi Buixaderes, Júlia Bonjoc, Arnau Comas, Eudald Font, Rosa Gàmiz i Júlia Molins.
Que aquestes festes ens reuneixin, que els nostres cors bateguin en sintonia i que el cor de Barcelona es faci sentir més força que mai. Bon Nadal i bones festes.
Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Tu vas tornar a començar. Tu vas tornar a començar.
Les cèl·lules canceroses poden aparèixer i proliferar en qualsevol moment. Detectar-ho a temps pot marcar la diferència. El 14 de desembre col·labora amb la Marató de 3CAT pel càncer. Detectem-ho. Arreglem-ho.